Doncs vinga, anem cap a buscar el Dia Internacional, perquè avui és el Dia Mundial de l'Adopció i també avui és el Dia de l'Inventor. És el Dia Internacional, però de l'Inventor Internacional també. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres a la meitat de la setmana, 9 de novembre. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Hores d'ara fregant els 19 graus a la ciutat de Lleida. Avui amb una mínima una mica més alta que la d'ahir, que ja va ser més alta que la d'abans d'ahir, que ja va ser més alta que la de diumenge. Per tant, les mínimes pugen. La mínima d'avui s'ha quedat amb 10 graus, clavats, 10.0. I ara estem a 19 graus, per tant, temperatura, jo crec, força... escolta, normal, bona, vaja, si vols, t'ho dic així, per sortir al carrer, eh? Ara parlarem des de l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui també d'empresa, i no de qualsevol tipus d'empresa, de l'empresa familiar. Parlarem amb el Marc Cerón, perquè és el president de l'Associació d'Empresa Familiar a Lleida, i que tot sembla indicar, em sembla, jo t'ho avanço, li preguntaré en uns minuts, que seguirà al capdavant 4 anys més, eh, d'aquesta associació d'empresa familiar. També escoltarem l'entrevista del Cosme García, la Cosmepolita. Parlarem de llibres a la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Amb ella ens plantarem a la una, a partir de la una, les noves tecnologies, a l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui parlarem també de la Fira Maker, la primera edició que es farà a Lleida, que començarà ja divendres i dissabte al Mercat del Pla. I a partir de 2:15, doncs, amb veu de dona, ja saps, parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, i ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar precipitacions febles i ocasionals, i que seran més intenses a zones del Pirineu, on la cota de neu baixarà fins a uns 2.200 metres. Si parlem de les temperatures, avui no canviaran gaire o baixaran lleugerament. Si parlem de les temperatures, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més baixes, amb màximes de 22 graus a Lleida capital. La màxima serà de 21 a Balaguer, de 20 a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda tendirà a predominar el vent de la component oest. Si mirem ara, demà dijous esperem un dia de temps estable, amb cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos i algun banc de boira matinal, sobretot a zones de la meitat nord. Per últim, les màximes no canviaran gaire demà o baixaran lleugerament, amb màximes de 20 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i a Lleida capital, i la màxima es quedarà sobre els 17 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem avui en plana de Lleida. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha denegat la petició del Col·legi d'Arquitectes de paralitzar la tramitació de la redacció del projecte de l'alberg per a temporers, que ara el coneixem oficialment com a ECMO, l'equipament comunitari de múltiples usos, l'alberg aquest de Pardines, que així ens entenem. Segons sembla, el tribunal argumenta que el demandant no ha aportat prou proves per adoptar aquesta mesura cautelar i creu que suspendre la tramitació causaria perjudicis a l'interès públic de la ciutat per la pèrdua del finançament atorgat per la Generalitat per aquest projecte. No obstant, indica que el fet de no paralitzar la tramitació no implica un pronunciament sobre el recurs que continua vigent. Per tant, seguim allargant la història. Una altra. Ja han començat les obres a la Rambla d'Aragó. De fet, l'Ajuntament de Lleida ja està emetent unes falques en les que t'avisa que estan ja les obres, que s'han anul·lat totes les zones d'aparcament perquè estan treballant en enxamplar les voreres. Aquestes obres, ja saps que conclouran amb un carril bici que ja existia, que era relativament nou, però que s'ha de desplaçar més cap a l'interior perquè les voreres s'han de fer més amples, baixant per la Rambla d'Aragó a la dreta. Aquesta vorera s'ha de fer més ampla i, per tant, acaba damunt del carril bici d'ara i, per tant, el carril bici ha d'anar després. S'anul·larà el carril que connectava amb Lluís Companys per fer aquell gir, i allí es crearà una plaça, just davant, per entendre'ns, del Col·legi Santa Anna, tot i que hi haurà, després de la font, just allí a la font, un carril a la dreta per fer un canvi de sentit. I ull, perquè de pujada només quedarà un carril, un sol carril de vehicle normal, perquè un serà de bus, taxi, i l'altre, el que quedarà al mig, servirà per girar a l'esquerra a la zona del rectorat de la Universitat de Lleida. Ara tenim un carril a la dreta del tot, pujant, per Rambla d'Aragó, un carril a la dreta del tot, amb control semafòric, per fer el gir cap a la zona de la Perpètua Socorro i rectorat. Doncs ara serà com per entrar al carrer Acadèmia, d'aquí de la ràdio. Quan puges per Avinguda Catalunya, hi ha un carril al mig en el que només es pot girar cap al carrer Acadèmia. Doncs a l'alçada del rectorat calcaran aquesta mateixa fórmula. El carril del mig només servirà per anar cap a l'esquerra, amb el qual ens quedarem fins allí amb un sol carril de pujada. A partir d'allí, doncs, en tornarà a haver dos fins a la zona d'Hisenda, que tornarà a ser ni un. Jo no sé aquesta última zona com l'acabaran d'afinar. En fi, que ja estan en marxa i que properament començaran les de Prat de la Riba i també les de la zona de República del Paraguai fins a Passeig de Ronda a Alcalde Costa. Aquestes són les que començaran ara i que estan finançades pels fons Next Generation. Parlem de sanitat, perquè la incidència de Covid-19 continua a Lleida a la baixa, però el que sí que està pujant és la grip. El que passa és que avui en dia, si et notes refredat o refredada, et fa mal les articulacions, ja no saps si és Covid, refredat o grip. T'has de fer el test per quedar-te més tranquil·la o més tranquil. I després també t'explico que l'atenció domiciliària que reben unes 200 persones dependents a l'Alt Urgell s'ha vist rebaixada la meitat del personal. De les 14 persones que la prestaven fa un any, ara en queden 6. 6 només. Parlàvem d'això de la dependència. Poca broma, perquè aquestes 6 persones, les 14 diu que ja no arribaven bé a cobrir tota la demanda. Doncs ara imagina't 6 persones. Bé, al final de tot l'embolic, perquè hi ha una empresa, una subcontracta i una altra empresa, i una que se li acaba la concessió i una que ha d'entrar, al final l'Ajuntament de la Seu diu que per problemes burocràtics que han impedit fins ara el canvi de concessionària, malgrat que esperen fer-ho al desembre, tenen aquests problemes. O sigui que per problemes burocràtics, si no estàs rebent l'ajuda que se't va concedir, doncs tranquil. No sé en què estan pensant els polítics. O sigui que la gent l'ajuda aquesta no la demana perquè sí, que la necessiten. Que no els hi val l'excusa de que és que els problemes burocràtics, tanta paperassa. Fem-ho tot una mica més àgil, que ho estem demanant des de fa molt i molt de temps, I acabem amb la notícia econòmica del dia. El Fòrum Exportador d'Oli aposta per més edicions perquè hi ha satisfacció entre empreses productores i importadores i els compradors descobreixen la gran qualitat que ofereix Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja saps que al principi del programa et deia que avui parlaríem d'empreses, però no d'unes qualsevol, sinó de les empreses familiars, que jo crec que aquest conjunt és especial, perquè aquest tipus d'empresa requereix sempre una dedicació, o sigui, sempre acaba tenint una dedicació més gran que qualsevol altra empresa, per entendre's. No malinterpreteu, que hi ha bons treballadors a totes les empreses, macro, micro i normals. Però, clar, una empresa familiar és una altra història. I ja sabeu que estan agrupades i que el president de l'empresa familiar a Lleida és el nostre amic, el Marc Cerón, que fa molt temps que no parlàvem amb ell. Per cert, Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Enhorabona perquè estar a la presidència de l'empresa familiar ara es complien els 4 anys i hi ha d'haver eleccions per fer aquest canvi o no, i però em sembla que ets l'única persona que s'ha presentat, l'única candidatura, oi?
Sí, així és correcte. Fa 4 anys em vaig presentar a la presidència de l'empresa familiar, de l'Associació d'Empresa Familiar de Lleida, amb un equip d'una junta que som 5 persones, i, bueno, pues han acabat els 4 anys que marquen els estatuts i hem de repetir la convocatòria electoral i bueno, pues se va obrir la finestra perquè qui es vulgui presentar com a president pues pugui presentar la seva candidatura i al final només m'he presentat jo. I aquest dijous, com bé deies, pues també les eleccions i recontinuarem 4 anys més amb la presidència i l'equip que m'acompanya de junta per liderar l'àmbit de la família de Lleida.
Molt bé, doncs escolta, la meva enhorabona, perquè a més crec que no podia estar més ben representada l'empresa familiar de Lleida que per part de la teva candidatura. De veritat, vull dir que ara fa temps que no ens escoltem i no ens veiem, però el Marc ja fa molts anys que el conec i conec la seva trajectòria. Marc, parlava de l'empresa familiar, bueno, com un conjunt. Al final és una empresa, però, però bueno, té les seves particularitats. No sé si l'empresa familiar és més sensible amb aquests temps que estem vivint de pujada de cost de les energies, de les matèries primeres. Com ho esteu gestionant, això? Com es gestiona?
Home, una empresa familiar te l'enfocaré per dos vies, no? Una exterior i una interior, no? I tot i així, les particularitats que té, pues que no deixa d'implicar-se molt més amb el territori i amb l'equip humà que té, perquè també té unes necessitats socials pues, molt més elevades que no, una no familiar. Però amb el que et deia, no? De les dues coses que s'impliqui, pues, a veure, una empresa familiar, amb el context actual, pues, òbviament no ho passa bé, pues perquè s'ha de mutar, s'ha de transformar, s'ha d'adaptar, perquè hi ha una responsabilitat de generacions que venen enrere, que vam crear aquest projecte i l'han mantingut, i si vols realment subsistir, pues dintre dels diferents membres de la família que lideren l'empresa, pues, bueno, pues, són moments que t'has d'adaptar, no? Pues ara ens toca adaptar-nos amb les realitats que tenim de crisi energètica, de matèria primera, d'inflació, però bueno, són situacions que veníem també de la pandèmia, que veníem de la crisi del 2008 econòmica.
Déu-n'hi-do,
Venim de crisi permanent totes les empreses, sí. No? I a nivell interior, òbviament, t'has de protegir, perquè, òbviament, el patrimoni familiar, en moments delicats, pues, també ens ho ressentit. Si has d'invertir en l'empresa, pues, es catxiga directament amb el patrimoni de les diferents persones de la família que estan a dintre de l'empresa. Amb èpoques de bonança, pues, recullis fruits, i amb èpoques de situacions difícils com actual, pues, igual a vegades perilla el patrimoni de les generacions que hi ha dintre l'empresa.
Déu-n'hi-do, t'estava escoltant ara, i és que, clar, venim del tema de la pandèmia, que Déu-n'hi-do, abans ja n'havíem tingut una altra, no fa massa.
Sí, una crisi permanent, sí. La meva generació, que jo tinc 45 anys, quasi que, a excepció del que va passar abans del 2008, de la bonança econòmica, sí, del totxo i la construcció, des del 2008 fins al dia d'avui, pues sí, estem en un context de crisi permanent, com dit d'ella.
No sé si ara és bon moment per parlar d'incorporacions a les empreses familiars, però, aviam, segur que n'hi ha. Quins perfils, quins perfils es busquen per incorporar? O sigui, quin perfil es necessita o requereix per entrar a treballar dins d'una empresa familiar?
A veure, no necessàriament ha de ser un perfil de sang de la mateixa família. Cada vegada més les empreses familiars entren perfils externs, no vinculats amb l'empresa familiar, per dirigir l'empresa, perquè també trobes que hi ha una mica de falta de motivació de les generacions que venen, o de que el perfil que puja pues, potser no és el més indicat per poder liderar aquesta responsabilitat empresarial.
Clar.
Però amb òrgans de direcció, pues, sí, hi ha perfils empresarials, de drets, d'econòmiques, però després sí que també t'haig de parlar sincerament que amb Lleida, en qüestió, la captació de talent ens costa molt. Ens costa molt trobar perfils professionals, perfils tècnics i empreses que estan creixent i tenen seriosos problemes per trobar dintre del mercat laboral candidats que puguin ajudar a créixer les empreses, a liderar projectes, a noves àrees d'investigació i de desenvolupament, no? Però bueno, és una tessitura que no només passaria de passar a nivell de tot el país, no? La captació del talent i nous perfils, la veritat és que costa de trobar-nos.
Ja.
En tema digitalització, en tema, pues, bueno, el que es porta ara, sobretot, cada vegada més, de preocupar la pandèmia.
Ja. I, a més, en una empresa familiar, importar el talent, suposo que també tu has de mirar 2 i 3 vegades, eh?
Bueno, a veure, les empreses familiars, jo dic que sempre el secret és que cada any vagis invertint, cada any vagis fent coses noves, perquè si t'estanques, si et pares, després la tornada és molt més costosa i molt més dificultosa, no? i empreses que sempre estan, i amb les empreses familiars hi ha la meva recomanació, no? Sempre s'ha d'invertir, sempre una part dels beneficis els has de ficar dintre de l'empresa, i si ho fas bé, realment no és tan complicat, després la retenció del talent. El problema és quan no ho fas i després sí que et marxa el talent que tens tu i costa més de poder competir amb l'escenari que hi ha.
Clar. Doncs escolta, com dèiem al principi, reitero la meva enhorabona. El Marc Cerón és president de l'empresa familiar a Lleida i a partir d'aquest dijous repetirà per segona vegada durant 4 anys. Enhorabona, Marc, i gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, Ricard, a la vostra disposició.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, aquí ja és el moment, a la meitat de la setmana, ja saps, que està amb nosaltres el Cosme García, amb la seva entrevista cosmopolita, que són força interessants. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia. Només una pregunta. Tu creus que s'ha parlat de tothom i s'ha agraït a tothom amb la pandèmia els que van treballar?
No.
Els sanitaris...
No.
Però hi ha uns personatges a dins de les clíniques, hospitals, sanatoris, que també no s'ha parlat.
Ah, sí? De qui?
Dels capellans.
Ah, no, tampoc.
No, i a més ha sigut molt greu per a ells, no? Perquè cada dia se li moria un munt de gent, i guaita que han d'animar la família, han de ser veritables psicòlegs, no? Uh-huh. I per això avui he portat en representació de tots els sacerdots amb un que té 81 anys, que li han fet un homenatge perquè ha estat 21 anys, a l'Arnau de Vilanova, a l'Hospital Universitari, i que, a més, és una persona nascuda a Pirineu, perquè després digui, només ho feu als de la capital. Doncs no, aquest és d'un poblet petitet, i ara ens parlarà ell.
Molt bé.
Ell es diu Àngels Escales i Perucho. Benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Bueno, ben retrobat.
Gràcies, em trobo molt bé aquí, perquè estic molt amable amb tots vosaltres.
Sí, bueno, la setmana passada no teníem clar, però allò de que havia un petit constipat, no?
Una mica, sí, però bueno, és cosa del temps.
On va néixer?
I vaig néixer amb el Pas, un poble petit. En aquell temps no era tan petit, perquè hi havia unes mines de carbó, hi havia uns 500 habitants, ara no, ara hi ha 20 persones o 25.
Això està al cantó de Pont de Suert.
A 10 quilòmetres de Pont de Suert.
I quan va ser ordenat sacerdot, vostè?
Jo, el 1964.
I on va ser?
Va ser aquí a Lleida, a la capella del Seminari Major, el que és ara la Universitat Central, i em van ordenar un temps molt especial, perquè era el temps del Concili Vaticà II. Mm-hmm. A mi m'ordenen el 1964 i el 1965, el 8 de desembre, clausuren el concili. Mm-hmm. O sigui que llavors...
Va estar dins.
Vaig ser capellà davant del concili, dient missa d'esquena encara, i després un canvi radical amb el concili.
La seva família què es dedicava?
Són pagesos, una família nombrosa, 9 germans, a la muntanya, una casa pairal allí que encara conservem, però bueno, ja...
Va haver alguna novieta o no?
No, jo no.
No? Bueno, això s'ha de preguntar, no?
Bueno, fa bé que ho pregunteu, però jo des de petit, allí a casa, tots els germans, i em deien, tu seràs mossèn, i m'ho van dir tant que m'ho vaig creure.
Bueno, hi ha famílies que han sigut dos i tot, no?
Sí, els també.
Els germans Joguer i aquestos, hi ha bastants, que han sigut.
M'ho vaig creure, tot i que els germanes eren una miqueta tremendes, perquè em deien, mossèn, ai, Àngel, sigues bo, perquè l'infern està embaldosat de coronetes de capellà.
Sí, perquè a mi em diuen que jo sóc un capellà que em va quedar la meitat, però de la coroneta, no? Que em surt la coroneta, no perquè ho fes bé, perquè jo no, per això em sembla que no serviria. Però parli'm una mica de la seva joventut. Era un noi entremaliat o era molt seriós?
No, jo si entro al seminari des de 10 anys i m'estic tancat al seminari, a casa només m'ho deixen anar 40 dies a l'any, ni per Nadal ni per Pasqua, i no podíem ser dolents a la força.
Què jugàveu, al ping-pong o jugàveu al futbolín?
Amb el Pas, en petit, jugàvem al frontón.
Al frontón?
Sí, perquè a l'església hi jugàvem.
Vostè l'ha devia agafar, perquè és tan alt, la devia agafar fàcil.
Era més petita, llavors.
Bueno, Déu-n'hi-do, perquè pues, vostè és dels salts de la diòcesi, eh?
Al seminari jugàvem de tot, el ping-pong, el futbol, però jo no era gran futbolista, em ficava sempre a propet de la porta per fer gols.
I quan se trenca la diòcesi de Lleida, Barbastro, Monzón i tot allò, a vostè li sap greu? I...
Sí.
Perquè hi havia molts sacerdots que, clar, eren tots amics, no?
Claro, tots, sí, va ser un trencament, que mos va fer patir a tots una miqueta.
Parlem una mica també de la seva trajectòria, perquè clar, vostè està a la Roda de Vilanova i porta tants anys, no? Jo sóc d'aquells que quan vaig a la Roda de Vilanova no puc passar sense anar a la tercera planta, em sembla que és a la cinquena planta a veure la capella, no? I sobretot a veure la Mare Déu del Pilar, que a la dreta.
Exacte.
A la dreta, no? Quan veu la gent que està malalta i abans li entrava el capellà vestit com va vostè avui, que va en clariman, la gent diu, ja me viene la muerte. No, en canvi, ara ja no. Ara aneu, que sembleu un metge.
No, no, no. Allí a l'hospital jo he portat sempre el clergyman. No el portava abans, el clergyman, jo, perquè va ser el canvi aquell, ho vam deixar tots, vam abandonar. Però jo, des del dia que vaig veure el papa a Roma, i vaig anar amb clergyman i m'he entrejat, més millor que avui, i vaig dir, no el puc enganyar, el papa. He anat allí amb clergyman, i a partir d'ara portaré clergyman sempre.
Però quan estava a l'Arnau i anava a visitar els malalts?
Arnau, sí, i és positiu anar amb clergyman, perquè d'aquesta manera alguns que et veien, ho sent, si no el coneixien, i t'invitaven a entrar.
Perquè vostè agafa el testimoni de Vicenç Alfonso Miret, no?
Vicenç Alfonso Miret, mossèn Agelet, mossèn Ramon Sant Martí, sí, també de Montañés,
també,
que va estar molts anys allí.
Vostè precisament era molt amic d'un capellà que va fer molt per la emigració de Lleida, mossèn Joan Mora.
Mossèn Joan Mora, claro. Teníem que ser amics de la força. Vam estudiar junts 12 anys, ell un curs menys que jo, era un any més jove.
Bueno, però això ho dèiem el Juanito.
Juanito, però després ja el posen rector de...
Del Carme.
No, primer a Pont de Suert, que és i rector de Malpàs. O sigui, va estar 30 i pico d'anys sent el rector del meu poble. I mos veiem a l'estiu i al seminari quan baixava ell. I sempre vam ser molt amics.
Però vostè no creu que el miracle que existeix és que, a part, algú que ha tingut accident, vull recordar, amb Joaquín Lax, abans de morir, pobre, baixant de les manetes d'allà dalt, vostè creu que el miracle no està en que tantes corresponsalies que fan, tantes parròquies que porten, que en un mateix dia en celebrar 4 i 5 misses, aquest és el gran miracle?
Sí, sí, i mossèn Joan Mora ho feia això, era molt treballador. A més de cuidar totes les parròquies, les esglésies, materialment, que es va reconstruir la gran majoria...
I va poder recuperar material que s'hagués perdut i que està en un museu a Pont de Suert.
Exacte, exacte. Sí, sí, va ser un gran treballador.
És un enamorat de les tradicions?
Pues sí. Primer no tant. Ara, a mesura que faig més gran, cada vegada penso més en les tradicions pròpies d'allà dalt de la muntanya. Ara va sortir un llibre petit sobre paraules del Ribagorça, o sigui, el vaig demanar jo per fer-me càrrec de les paraules pròpies del terreny nostre.
De les comarques de Lleida hi ha una comarca que a mi m'encanta i és aquesta, precisament, l'Alta Ribagorça, i és que jo la vaig viure gràcies a la Divina Esteve, en pau descansi, oh, sí, la de Calponero,
sí,
que dissortadament va morir en un accident d'helicòpter, amb el qual jo vaig salvar la vida perquè tenia que viatjar, i al retransmetre la volta ciclista vaig salvar la vida. Però, veritablement, la gent d'allà encara fan trobades, no? Perquè encara fan una trobada dedicada a alguns. Hi ha una associació, una entitat religiosa, que és tan dedicada aquí. A veure si m'ho saps encertar.
A Joan Mora?
Sí, però hi ha una associació creada amb una Mare de Déu, que és la Mare de Déu de Tragó de Noguera.
De Tragó de Noguera, sí. Sí, sí,
la Verge de Tragó, que precisament...
Sí, cada any feien la trobada i Joan Mora era el primer.
És Tragó.
Un llibre enquadernat, molt boniquet, amb el que van firmar molts professionals i malalts dient que havien pregat pel papa i per l'església. I li vaig presentar, a més, un altre llibre que havien fet els Toni Castillo, la professora de l'aula hospitalària.
La psicòloga.
Un conte molt boniquet sobre la vida del papa, parlant de les seves anècdotes amb el club de futbol, etc. I tot això li vaig presentar, i jo m'emoció, i em va tindre una bona estoneta.
Jo recordo de vostè i de mossèn Tarragona, de trobar-vos a les expos. Són gent d'expo, anar a veure l'expo, i és curiós. Ricard, això m'ha passat a mi, anar a l'expo de Saragossa o de Sevilla, que van parar a l'estació de Camas, i mira per on me trobo tot el grup de sacerdots de Lleida, a tots els capellans de Lleida. Dic, sí. No puc escapar ni fer res dolent. Mossèn Àngel Escales, per mi és un plaer que hagi estat aquí a l'emissora. És un homenatge a vostè i a tota la gent, sacerdots que estan a clíniques, a hospitals, que a lo millor de vostès no se n'han recordat, i veritablement han fet una tasca i han patit molt, no?, perquè han vist morir a la gent.
Sí.
I han tingut d'animar les famílies.
Hem treballat molt, he estat moltes hores amb els malalts, però jo penso que he rebut molt també dels malalts. Estar allí a l'hospital 20 anys m'ha donat força per a viure la meva vocació sacerdotal, per a trobar-me més amb Jesús, que en definitiva és el que hem de fer els capellans, trobar-nos amb Jesús, que jo el considerava sempre, considero que Jesús se'm feia present a través de tots aquells malalts que jo visitava cada dia, mils i mils de malalts que he visitat. I us puc dir una cosa, he pensat aquests dies, que gairebé el 99% m'han rebut bé. I no per res, perquè els fes a grans explicacions, sinó perquè entrava amb un somriure.
Simpatia, sí. Una personalitat molt especial, la de mossèn Àngel Escales.
És molt raro que algú hagi refusat. Sempre se'n troba algun que refusi el capellà, que el rebutja, que diu molt. Però molt, molt poquets, gràcies a Déu.
Acabem. Àngel Escales, em coneix perfectament. Feguim una pregunta compromesa davant de l'audiència, vinga.
Home, jo pensava que això duraria més temps.
Bueno, ojalà, la ràdio ja sap que els minuts aquí...
Home, la pregunta que et faré és, tu et veig molt ficat dins de l'Església, com a catòlic, en les cofraries, també molt ficat en les cases regionals, molt ficat en totes les coses de Lleida. I jo sempre m'he plantejat aquest interrogant. Per què aquestes persones que són tan populars, que es fiquen tant en aquests puestos, no es fiquen també en la política o en capellans, perquè com a polítics o com a capellans puguin fer sentir la seva veu, però... Jo li diria això, per què no s'ha fet polític?
Senzillament, li contesto, Àngel, perquè m'agrada ser segon don, però dirigir. Estant de segon pots dirigir. És a dir, jo puc aportar molt a l'Església i puc aportar molt a la política i de tant en tant algú m'escolta. I això per mi és important. A lo millor no estaria... Ho vaig dir l'altre dia, que m'han preguntat perquè el Varela em va preguntar perquè no m'havia casat. I jo vaig dir perquè, bueno, la meva nòvia, la meva ciutat és bueno, la meva nòvia i...
No té sé. Molta feina, no tot el temps de casar.
No dono, per tant. Àngel Escales, per mi ha estat un plaer. Jo el que li demanaria seria una cosa, i amb això acabo. Vull recordar també que aquest dissabte a la 13, podran veure a les 12 del migdia una entrevista que es fa al bisbe emèrit, en aquest cas, a Joan Piris. Però vostè fa cada dia missa, que sí?
Cada dia.
Demà la podrà dedicar als companys de la Copa de Lleida?
Oi tant.
No es fiquen a les seves pregàries?
Diem missa als capellans jubilats i jo tindré un especial record per la Copa de Lleida.
Pues moltíssimes gràcies, ja veu, Ricard, no s'ha encomanat. Sempre és bo, això,
Un luxe?
Sempre ajuda, no? Sempre ajuda.
No, que és un luxe, escolta.
Bueno, ja veus, geni figura, Escolta, és que la seva presència et dona pau, no te dona tranquil·litat, no?
Sí.
Jo quan anava a la catedral i escoltava les seves misses, m'he ficat tranquil. Diu, bueno, com no treballen amb ningú, m'han dit avui que la faig jo. Era tal qual,
Sí, però jo no sóc gran predicador.
Bueno.
Ni gran comunicador.
Bueno, però vostè és gran persona.
Bueno, faig el que puc.
Moltíssimes gràcies, Ricard. La propera i tornem, que tenim entrevistes previstes bastant interesantes.
Molt bé, gràcies, Cosme.
Adéu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que arribarem a la una de la tarda, ja saps, parlant de llibres a la llibrera, amb l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és l'estiradora de fils i la persona que et recomana llibres quan no saps què llegir. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Escolta, anem a parlar de llibres. Ja sabeu, que de tot el que ens explica l'Anabel ho trobareu a la Biblioteca Pública de Lleida, que ho podeu treure en préstec, tranquil·lament, i si estan tots prestats, per entendre'ns, doncs ens fiquem a la llista d'espera i ja està, ens avisaran, és molt fàcil.
Sí.
Amb el carnet, que és gratuït, i que per cert encara no el tinc.
No, molt malament.
No, t'ho dic perquè m'ho anaves a preguntar, dic, ja t'ho dic ara. Aviam, el carnet és fàcil i és gratuït.
Sí.
Que pots anar allà a la biblioteca i el faré en un moment. Jo no l'he fet encara, però quan intentaré fer-lo online i explicaré el procés.
I a més el pots tenir després, no cal que el tinguis físicament, sinó que el pots tenir al mòbil
descarregant
l'aplicació.
Que no val una foto, ha de ser amb l'aplicació, no val una foto del carnet.
L'aplicació.
En fi, va, Anabel, de què parlem avui?
Avui parlarem de tres còmics d'adults.
Tres còmics d'adults?
Sí.
Vale.
Són tres còmics molt diferents. Volia lligar-los d'alguna manera, però no tenen cap fil conductor.
Vale.
I...
pues tres còmics d'adults.
Tres còmics d'adults. Un que me'l va recomanar moltíssim la bibliotecària de la sala d'audiovisuals, que és també l'encarregada de l'àrea de còmics, i es titula Carta Blanca. És del Jordi Lafebre. A mi Jordi Lafebre és un autor que ja l'he recomanat aquí alguna vegada amb els còmics Los Buenos Veranos, que té una sèrie de quatre. En aquell cas està fent els còmics amb una altra persona, i aquest llibre, aquest còmic Carta Blanca, és el primer còmic que ell fa sol. Val? Fa els dibuixos i fa també el text. De què va Carta Blanca? Carta Blanca és una història d'amor que comença pel final perquè... està dividit en 20 capítols, és un còmic que està dividit en 20 capítols amb unes il·lustracions precioses, i comença pel final perquè és una història d'amor que passa al llarg de 37 anys.
Estic veient algun dibuix, són macos, eh?
Molt bonics.
L'estètica.
Sí.
Us diré que els dos protagonistes tenen el nas igual.
Ah, sí?
Sí, ostres. Sí, tenen el nas...
sí, molt punxegut. Sí, és veritat.
Són molt maques, aquestes il·lustracions.
Molt boniques.
Eh?
Molt boniques. Són una parella, l'Anna i en Zeno, que són dos amants platònics que es coneixen des de fa 37 anys i que no havien tingut mai l'ocasió de trobar-se ells dos com a parella, perquè tant un com l'altre havien fet la seva vida, no? I havien volgut, doncs, ell, per exemple, dedicar-se a viatjar amb vaixell, i ella, doncs, ja arriba a ser alcaldessa d'una ciutat, no? Llavors, durant 37 anys que es coneixen, han sigut... s'han escrit moltes cartes, han parlat molt d'amor, de les seves vides... No han perdut el contacte, però al cap de 37 anys se troben. I el còmic comença quan se troben, al cap de 37 anys, no? I l'escena, al principi de tot, que comença... Ella arriba, se troben en un pont, està plovent, i ella li pregunta... Ostres, ¿llevas mucho tiempo esperándome? Dice, 37 años. És molt bonica, és una història d'amor preciosa, uns dibuixos preciosos...
Sí, m'ha agradat.
I com que està, va enrere en el temps, o sigui, des de l'actualitat va cap enrere, els anem coneixent, els anem entenent, i sabem què els passa durant aquests 37 anys de relació platònica.
Molt bé. Carta Blanca.
Carta Blanca, del Jordi Lafebre. És un còmic més gran, de format gran... ideal, perquè a més té la lletra gran. Jo ara ja començo a demanar lletra gran, sisplau. Tinc problemes de visió, tinc una edat i necessito lletra gran.
Jo sí. També.
A més, vull dir, porto les ulleres de llegir, la llumeta... Vull dir, que si no tinc totes aquestes condicions, no puc llegir.
Molt bé.
I aquest reuneix totes aquestes condicions. Vull dir que si tenim problemes de visió, ideal. El següent còmic se titula El mar recordarà nostres nombres... I és un còmic que m'ha creat una mica de... Per una banda, m'ha incomodat una mica, i ara us explicaré per què. Aquest còmic fa referència a la primera vacunació, a la primera campanya de vacunació mundial que es va portar a terme l'any 1803, i amb la que des de la península, des d'Espanya, es va vacunar a Hispanoamèrica. Val? I després d'aquí va arribar a la resta del món. T'explica els orígens de la vacuna. O sigui, el que sí que m'agrada és l'origen de la vacuna, que no sé si saps per què es diu vacuna. Perquè ve de la vaca. Ah. Perquè les primeres inoculacions que es feien amb persones... era de vaques infectades. Vaques infectades que havien passat una enfermetat, i aquestes pústules, diguéssim, inoculaven a les persones que estaven sanes.
Vacuna.
D'aquí se va crear, surt el nom, vacuna.
Però m'has dit, el còmic se'n va fins al 1803.
És un còmic històric, val? I explica això, explica la primera gran vacunació, t'explica la història dels dos metges que van portar a terme aquesta vacunació, i t'explica la història d'un vaixell que anava amb nens d'entre 3 i 9 anys que eren portadors de la vacuna, perquè, clar, no la vacuna no la podies transportar. o sigui, eren els propis, les propis criatures.
Clar, clar, clar. Bueno, els problemes que hem tingut amb la Covid, amb la de la Covid, que ha d'estar a una temperatura de 30 sota els dits,
això era impensable.
Allò
perquè...
ens ho portaven dins de les persones.
Sí, sí, sí. O sigui, però clar, eren, utilitzaven nens, nens i nenes que estaven en orfanats, que és la part que més m'ha incomodat,
clar.
Perquè, bueno, era un fet real, no és que s'estigui inventant, no s'està inventant res aquest còmic.
Uh-huh.
Utilitzaven a canalla d'entre 3 i 9 anys que estaven inoculats amb el virus per portar-los a d'altres països per poder vacunar a la resta de la població. I, a més, amb aquest vaixell en concret, la història explica la història d'un vaixell en concret, que portava, me penso que eren 22 criatures, amb dos metges, el Francisco Xavier Balmis i José Salvany, i una infermera, que era la Isabel Zendal, que era la directora de l'orfanat de la Coruña, d'on sortien la canalla.
Molt bé.
Vale? És una,
bueno,
una expedició.
Històric.
Sí, és un còmic històric. M'ha tocat la part aquesta sensible de la canalla, però bueno. Les il·lustracions doncs, també estan bé, són com unes aquarel·les, és bonic també.
Ara us penjaré una foto de la novel·la amb els còmics, eh? No,
sí,
vull
sí.
dir que els porta aquí, que els té aquí.
Ah, sí, avui els he portat.
Que els està fullejant, eh?
Sí, perquè, bueno, són... A veure, són bonics de veure.
Que sí, no, que també us fareu a la idea de la mida i tot això.
Mm. I l'últim és el, potser el més estrany de tots, és d'una autora... A veure, no me voldria equivocar, penso que és sueca, que es diu Liv Strömquist. És un assaig en format còmic.
Caram.
Sí.
Que és rebuscat.
És una mica rebuscat. És intens perquè és un assaig, clar. No t'està explicant una novel·la gràfica. O sigui, sí que està fet amb còmic, hi ha dibuixos, hi ha també les bafarades dels còmics, però és un assaig. I de què va aquest assaig? Doncs parla sobre l'amor. De l'amor en els temps moderns, no? De com ens relacionem amb les altres persones, de per què ens costa tant vincular-nos amb un... diguéssim, amb un vincle més fort o amb un compromís més fort ara mateix, no? I llavors fa un repàs de la història de l'amor o de la història dels matrimonis, per exemple, no? Dels parelles, el tema de l'amor romàntic, per exemple, que és un invent actual, perquè abans les famílies se formaven d'una altra manera, no? Era per tema de terres o per tema de... Eren matrimonis, diguéssim, ja consensuats, no?
No era massa romàntic, no?
No era romàntic, i aquest romanticisme l'hem nosaltres afegit doncs perquè necessitem una mica, no, de salseo i de a la nostra vida, perquè si no és pues, com molt avorrit.
Sí.
I fa una repassada de diferents filòsofs i filòsofes, per exemple, el Byung-Chul Han, per exemple, parla també moltíssim de la... Eva Youth, que és una feminista que ha escrit moltíssim sobre temes de l'amor, no?
Com es titula, per cert?
El llibre, perdona, és veritat, no ho he dit. No siento nada.
Ah, això, no siento nada.
No siento nada. I ella parteix de la teoria que hi ha, que s'ha creat al voltant de Leonardo DiCaprio, que és un senyor que té uns 50 anys, aproximadament, o 45.
Et anava a dir, sempre... és un noi, però clar, jo el recordo de quan Titanic,
clar,
ara ja ha passat molts anys.
Han passat anys. Ell és un senyor de 45 o 50 anys, ara no ho sé quants anys ten, però sempre ha tingut parelles de noies de 25 anys. I quan fan 25 anys trenquen. Llavors hi ha com un mite al voltant de què li passa a Leonardo DiCaprio, no? I a través d'aquest exemple va desfilant, no?, el tema de l'amor, de les relacions, de les parelles i tot això. Hi ha moltíssima filosofia, amb aquest assaig. És un assaig filosòfic sobre l'amor.
Bueno, 47 anys té Leonardo DiCaprio.
Veus?
Et confirmo que la Liv Strömquist és nascuda a Lund, Suècia.
Suècia, vale, no és sueca, no és...
Sí que és Suècia, sí.
Ah, sí, clar, és veritat, he dit sueca,
vull dir que tens bon ull, eh? I això de Leonardo DiCaprio em sembla patètic, però vaja.
Sí,
No ho sabia, això.
Sí,
no ho sabia.
Sí, bueno. Sí. A partir d'aquí, bueno, és una cosa que és molt de cotilleo, molt de salsa rosa.
Ja, jo sóc poc d'això, però
no,
tant en quant algun titular sí que m'arriba.
Però clar, Vull dir, inunden les xarxes, inunden ja. amb aquests temes.
És que, bueno, em sembla bastant tonto, què vols que et digui?
Doncs aquest còmic, l'única pega que li poso és la lletra petita.
Ah, vale. Bueno, però això a partir de certa edat, eh?
Sí, a partir de certa edat. O sigui, si tens menys de 35 anys, no hi ha problema.
I si no, us l'allunyeu. Jo llegeixo de
ulleres,
molt lluny.
Ulleres de llegir i la llumeta
ja
a prop.
I ja està. No siento nada, el mar recordará nuestros nombres y Carta Blanca. Són els tres còmics que ens ha portat avui l'Anabel Ramos aquí a la llibrera. Anabel, que escolta, que acabes de passar bona setmana.
Moltes gràcies, igualment.
Va, que anem directes a la una. Tu també t'allunyes per llegir? Digue-me-ho, 664-526-180, 664-526-180, jo és que em resisteixo les ulleres. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Tal y como pues están las cosas, tal y como está el panorama, nos merecíamos una noticia como esta, de las buenas. Volkswagen finalmente levantará una gran factoría de baterías en Sagunto, en Valencia. Se trata de uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años. 10.000 millones de euros de inversión, 3.000 millones solamente para la fábrica valenciana. Y esto es bueno, se mire por donde se mire. Bueno, porque crea empleo. Solo con la puesta en marcha de la nueva fábrica de baterías para el coche eléctrico se generan 3.000 puestos de trabajo directos. Bueno, porque ese trabajo genera riqueza en la comunidad valenciana, por ejemplo, a través también de empleos indirectos. No hay que olvidar que hay muchas empresas alrededor que pueden acabar trabajando para la factoría como proveedores. De hecho, los puestos de trabajo indirectos podrían llegar hasta los 12.000. Y bueno, también porque lo primordial de este proyecto es lo que le acompaña: la modernización de las factorías de automóviles del consorcio alemán en Martorell, en Barcelona, y Landaben, en Pamplona, para producir coches eléctricos dentro de 3 años. Para que te hagas una idea, con esta inversión, estas factorías se aseguran producir unos 800.000 coches eléctricos de cero emisiones a partir de dentro de poquito, a partir de 2025. Y si tienes una producción asegurada, tienes trabajo asegurado. SEAT en Martorell emplea a más de 9.000 personas, de Volkswagen en Navarra dependen 4.600 familias y, como decimos, esto solamente de manera directa. Con este nuevo proyecto se consigue una alternancia laboral para aquellos trabajadores que sin esta inversión se habrían quedado sí o sí sin trabajo. Porque la compañía contempla recolocar a aquellos que, sobre todo en la planta de SEAT, iban a verse afectados por lo que supone la electrificación y el empleo de nuevas tecnologías en la planta. Así que desde esta factoría, lógicamente, satisfacción entre los trabajadores, como dice el presidente del Comité de Empresa, Matías Carnero.
En la fabricación del coche eléctrico que vamos a hacer a partir del año 25, y igual que el valor del desarrollo, del valor añadido que va a comportar el coche eléctrico a la nueva generación de movilidad en el país, pues yo creo que es muy positivo y que afortunadamente ha acabado bien.
Afortunadamente ha salido bien porque ha estado a punto de saltar por los aires, todo ante la falta de apoyo financiero por parte del gobierno. Los fondos del PERTE del vehículo eléctrico, esos fondos provenientes de Bruselas para planes considerados estratégicos, suponían el principal escollo. Pero con las nuevas condiciones, con la oferta de los 400 millones de euros más otros 100 que aportarán otras administraciones como la Comunidad Valenciana o varios ministerios, Volkswagen dice sí a España y eso es una buena noticia para todos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Sofía Buera.
Los republicanos rozan la mayoría en las elecciones legislativas de Estados Unidos, pero se quedan lejos de las expectativas de triunfo que le daban los sondeos. De momento están en condiciones de conquistar la Cámara de Representantes de manera ajustada, pero tienen más complicado el Senado, que podría seguir siendo el apoyo con el que cuenta el demócrata Joe Biden para terminar su mandato. Una noticia que acabamos de conocer es que los dueños de Facebook, de Instagram y de WhatsApp anuncian el despido de 11.000 empleados en todo el mundo. Lo acaba de anunciar el dueño del grupo, Mark Zuckerberg, en un mensaje dirigido a ese 13% de la plantilla a los que la crisis del sector les ha puesto en riesgo. Y el riesgo de que los activistas contra el cambio climático sigan pegándose a los cuadros también continúa. De hecho, esta misma mañana lo hacían en la Galería Nacional de Australia, donde pintaban y se pegaban a cuadros de Andy Warhol. Diálogo, encuentro y camino son las tres palabras en las que el Papa ha resumido su reciente viaje a Bahrein en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles. Además, Francisco ha pedido la paz en Ucrania y para los ucranianos que sufren la crueldad de los mercenarios que hacen la guerra. Y el cardenal Carlos Osoro ha reivindicado la cultura cristiana, una cultura de la misericordia y la justicia social que se refleja en el amor a los débiles, los pobres y los ancianos y que se traduce en una cultura del corazón. Lo ha hecho en la fiesta de la Virgen de la Almudena, donde el arzobispo de Madrid ha alentado hoy a vivir y construir la paz y la reconciliación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema tampoco jugará frente al Cádiz.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes de jugar mañana ese partido de Liga contra el Cádiz y sabiendo que empezará el encuentro a 5 puntos del Barcelona, una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, era saber si Benzema podía volver mañana a jugar.
Sí, no está Benzema, tampoco Rüdiger, vuelve Kroos. Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que descarta que sus jugadores estén pensando en el Mundial. Subraya que Asensio ha sido el mejor en los dos últimos partidos. Sale en defensa de Vinicius. Dice Ancelotti que no debe entrar en las provocaciones de los rivales, que está seguro de que lo va a acabar consiguiendo, pero le defiende y aboga por el fair play en el terreno de juego.
Parece que Vinicius es un provocador. La realidad dice que Vinicius, el jugador que recibe más falta, el jugador que recibe más bofetadas, el jugador que recibe más empujón, creo que tutelar a todos los jugadores sea una cosa, y no faltarle al respecto, no solo en lo futbolístico como en lo personal.
En el Barcelona es noticia Robert Lewandowski, que hoy recibe la bota de oro en Barcelona y que va a estar pendiente de la sanción después de su expulsión en el Sadar y sus gestos a los árbitros que recogió en el acta Gil Manzano. Y en la Liga se juegan hoy 4 partidos, a las 9:30 Mallorca Atlético de Madrid, a las 7 Almería Getafe y Sevilla Real Sociedad y a las 8 de la tarde Español Villarreal. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem el migdia de Cope Lleida. Dimecres 9 de novembre, sóc el Ricard Álvarez i ara m'envia un missatge el nostre home del temps, el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Hores d'ara, per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Unes dècimes, però per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Em diu, 8è dia de 20 graus al novembre. Al novembre. Avui és dia 9, per tant, menys un dia. La resta tots hem arribat com a mínim a 20 graus. Si fem 10 dies, o sigui, se'n falta 2, s'assolirà rècord de 83 anys de novembres. És a dir, més de 10 dies a més de 20 graus, o 20 o més de 20 graus, al novembre, en els darrers 83 anys, no s'ha assolit mai. Encara hi ha qui dubte que el canvi climàtic no existeix o aquestes històries. També et diré una cosa d'això del canvi climàtic, que he estat llegint i segueixo llegint molt. És veritat que el clima canvia, igual que el planeta canvia, tot canvia. Així que això no hi ha cap mena de dubte. Els que volen desacreditar el canvi climàtic et diran mitges veritats i t'ho barrejaran. Tot canvia. Tot està en moviment, tot està en evolució. Evidentment que tot canvia. Abans que hi hagués l'ésser humà damunt de la Terra, el planeta va anar canviant. I el clima també va anar canviant, perquè tot canvia. Ara bé, aquí el que s'ha posat de manifest és que l'acció humana, l'acció desmesurada humana, el que ha fet és accelerar aquest procés. I això jo crec que avui en dia, de veritat, qui ho posi en dubte, no cal seguir parlant-ne. Saps allò de pegar-te cops de cap contra una paret? Doncs no cal insistir. Insisteixo, que el planeta canvia, sí. Que el clima sense l'ésser humà hagués anat canviant, sí. Si és que sempre ha passat així. Ara bé, que l'acció humana ha fet que això s'acceleri no sé quantes vegades més, també. Que a l'accelerar-se tant l'espècie humana, la resta d'animals, insectes i tota la flora i fauna no es pot adaptar tan ràpidament, també. Que s'extingeixen un munt de tipus d'animals, que ja ni ho contem, també és així. I aquesta és la realitat. I aquesta és la discussió, no de si hi ha canvi climàtic o no. Canvi n'hi ha, evidentment, i que està accelerat per l'acció humana, també n'hi ha.
En fi, s'ha de vigilar on llegeixes, on t'informes d'aquestes històries, sempre t'ho he dit. Si vols en parlem, enviem un WhatsApp al 664-526-80 i en parlem amb experts. I si vols, em suggereixes d'un costat i de l'altre. Però no diran coses massa diferents de les que t'acabo d'explicar. El canvi climàtic existeix perquè tot canvia, però la Terra ho feia a un ritme i amb l'acció humana ho fem desmesuradament ràpid. Va, dit això, anem a buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar precipitacions febles i ocasionals, i que seran més intenses a zones del Pirineu, on la cota de neu baixarà fins a uns 2.200 metres. Amb màximes de 22 graus a Lleida capital, la màxima serà de 21 a Balaguer, de 20 a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda tendirà a predominar el vent de la component oest. Si mirem ara, demà dijous esperem un dia de temps estable, amb cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos i algun banc de boira matinal, sobretot a zones de la meitat nord. Per últim, les màximes no canviaran gaire demà o baixaran lleugerament, amb màximes de 20 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i a Lleida capital, i la màxima es quedarà sobre els 17 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit la darrera hora informativa amb titulars.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja t'he explicat que la justícia ha denegat paralitzar la tramitació del projecte per l'alberg de Pardinyes. El Col·legi d'Arquitectes va presentar un recurs per suspendre el procediment com a mesura cautelar i, no obstant, s'indica des del tribunal que el fet de no paralitzar la tramitació no implica un pronunciament sobre el recurs que continua vigent. També et recordo que han començat ja les obres a la Rambla d'Aragó de la ciutat de Lleida. S'han anul·lat de moment totes les zones d'aparcament perquè s'està enxamplant la vorera, segons baixes, per Rambla de Ferran, de la dreta. S'enxamplarà, anirà a sobre del que ara ja estava fet, el carril bici, que pràcticament estava nou. S'ha de trencar per fer la vorera més ampla i, a més, s'anul·larà el carrer, el tros de carrer que comunica Rambla d'Aragó amb Lluís Companys, per davant del Col·legi Santana. Aquell carrer queda anul·lat i tota aquella zona peatonal donarà lloc a una nova plaça. Tot i això, es permetrà fer el gir just a la zona de la Font. Hi haurà un carril lateral on es podrà fer el gir per tornar cap amunt. I després, per girar cap a la zona del rectorat, en lloc de tenir un carril a la dreta de tot, com hi ha ara, amb regulació semafòrica, es farà amb un carril del mig, igual que es fa a l'Avinguda Catalunya per entrar al carrer Acadèmia. Properament començaran les obres de Prat de la Riba també, i d'Alcalde Costa a la zona des de República del Paraguai fins a Passeig de Ronda. Per cert, que t'explicava que hi ha un terç, que només s'han rebut un terç, ens ho deien des dels sindicats agraris, d'ajudes de la Filomena. La Filomena, vull dir, del problema meteorològic que va haver anomenat Filomena. Doncs bé, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha defensat que tots els pagesos catalans que han acreditat que complien els requisits per rebre ajuts pel temporal Filomena ja les han cobrat. Per tant, segons ella, qui no ho ha rebut encara és que no compleix algun dels requisits o problemes burocràtics, com t'explicava abans, fa uns minuts, que a l'Alt Urgell, de 14 persones que estaven atenent a 200 amb dependència, en queden 6, i tot per un problema burocràtic amb la concessionària que marxa i la nova concessionària que ha d'entrar. L'Ajuntament de la Seu diu que hi ha un problema burocràtic i que estan treballant. Paperassa. Al final, fixa't, paperassa, però les repercussions són reals i les pateixen les persones reals. Va, que parlem de noves tecnologies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Comencem l'InfoCope Lleida, camí cap a 2:15. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a través de les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que et permet, doncs, aquesta llibertat d'escoltar-nos quan vulguis, des d'on vulguis i tantes vegades com vulguis. I a més, recuperar programes antics, eh? Vinga, ben acompanyats, aquí els estudis, que això fa molta il·lusió. Mira, fa dies que no ho diem, però em fa molta il·lusió. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, ¿qué tal, Ricard? Muy buen día.
Y también está el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Molt bé. Doncs, Jaume, ¿de què parlem avui?
Doncs bona pregunta, perquè jo tenia un guió, arribo aquí i me'l canvies de dalt baix.
Ja, però aquestes interioritats tampoc cal explicar-les.
Vinga, va, avui anirem sobre la marxa, no? Perquè setmanes sense grans marxa, canvis, no? Vale? Però com deia el capità Siam, els petits canvis són poderosos.
Sí, senyor.
Vale? I avui parlarem d'aquests petits canvis, vale? I que a poc a poc ens van perfeccionant aquest, el nostre món tecnològic, no? Tenia preparat a la tertúlia Fric un munt de temes, però el tema principal, vale? El tema principal que farem a la tertúlia és la Fira Maker que fan aquest divendres i aquest dissabte. Vull dir, explicarem una cica i a més també tenim un convidat, vale? Ok. Vinga, se queda temps, doncs parlarem de WhatsApp, parlarem de Disney, parlarem de malware, no sé si quedarà gaire temps perquè l'actualitat ens convida...
I de Elon Musk parlarem? I de Twitter o no?
Pues no sé,
no, perquè no se'n parla gaire darrerament, saps? És que... Si se'n parla fins i tot la gent que no entén ni el que és el Twitter, és curiós això,
eh? Podem parlar fins a les dues?
No. A l'hora de sempre, que sempre anem passats.
Doncs no sé, potser no ho parlem avui, parlarem la setmana que ve, que segur que...
Habrá más noticias, seguro.
Vinga, va, anem directes. Avui no farem concepte bàsic, vale? Ja et dic que el Ricard tens... Perquè l'explicarem a la tertúlia.
Bueno, sí, vale?
El concepte bàsic és que és un maker.
Un hacedor.
Vale? Que és un maker. Però el que sí no volem perdre les bones costums, una miqueta és per parlar i perquè ens expliquis, David, com sempre, l'efemèride d'avui. Si viatgem molt lluny, molt a prop...
Pues fijaros que ya sabéis, en la tecnología, lo digo todas las semanas, esto es un cerca lejos, sí. Pero fijaros que tal día como hoy de 2004... se presentaba Mozilla Firefox, el más grande competidor de Internet Explorer, ¿eh? O sea, la bomba, y al cual, bueno, pues al año siguiente lo veíamos ya incluso en el Mobile World Congress, y a los 3 años, con un crecimiento exponencial tremendo, hasta lo intentaron con un sistema operativo para móviles, con su propia tienda y demás.
Sí, señor, cuando veo el mobile.
Sí, por supuesto. Thunderbird, que es de ellos también, una herramienta súper utilizada, y para que veáis que hay cosas que parece que llevan con nosotros desde siempre, pero bueno, siempre, ahora mismo nos estamos remontando solo hace 17 años, donde nacía Mozilla Firefox.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2004 amb tot un referent històric com aquesta, l'efemèride. I ara, per anar fent culturilla, ara toquen aquests conceptes bàsics.
Sí, el que passa és que abans del concepte bàsic el que fem és presentar-vos al nostre convidat. Ell és el Santi Seró, és membre del Fab Lab Lleida i una que, a més, és una de les entitats que està dins de, o està darrere de l'organització d'aquesta primera edició de la Fira Maker. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, doncs escolta, Jaume Sitjà, mira, només entrar bueno. Ja et van a fer una pregunta.
No, què és un maker?
Bueno, un maker és una persona que aprèn a través del que fa i fent, sobre els àmbits de, col·laboratiu, diversió i en el món de la tecnologia. No? És bàsicament això.
Estic sentint un soroll de fons, què és?
Bueno, és una impressora 3D... que tenim aquí funcionant a tota màquina, tots els que componem, els que formem part d'aquesta organització, perquè un dels projectes és imprimir una seu vella en 3D, i clar, ens queden 3 dies bàsicament i tenim tots els impressors funcionant a tota màquina.
Doncs ok, Santi, perfecte. Doncs no, nosaltres ja comencem directament en aquesta tertúlia fric, perquè avui els friquis estem aquí a Copa Lleida perquè és dimecres i avui te tenim a tu encara més que ens fas la competència tots friquis. Fira Maker, divendres i dissabte, no?
Sí, efectivament.
Vale, on i quan?
Bé, se farà al Mercat del Pla, just al peu de la Seu Vella, i serà des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, tant divendres com dissabte, no? Tot el dia.
Però, Fira Maker, per això és entrada gratuïta, podrem entrar...
Sí, en principi la idea des de l'organització que tenim és que el màxim de gent possible accedeixi a la fira i vegi totes les activitats que es faran allà dins. Els estudiants, tots els estudiants tenen accés gratuït, i al final les persones que vinguin fora de l'àmbit dels estudis o hi ha una entrada que és simbòlica, que és 1 euro. Però bueno, ha sortit publicat al Segre invitacions, hi ha moltes maneres de poder accedir. la idea és que el màxim de gent possible pugui accedir i veure el que es fa amb el món aquest del món dels makers i l'àmbit de la tecnologia.
El món dels makers, qué guay. Santi, pero realmente, venga, para los neófitos, ¿no? Que mucha gente luego nos pregunta cuando salimos del estudio, oye, pero esto que habéis dicho, ¿qué vamos a ver? Es decir, venga, sin sentimientos, cuatro cositas que nos abran los ojos.
Bueno, hay representados en la feria gente del mundo maker, o sea, gente particulares que hacen cosas con sus impresoras, en el mundo con el tema de Arduino, Raspberries, de muy diversos ámbitos. Luego también hay representada, por ejemplo, el mundo académico de Lleida, por ejemplo, UDL, la universidad, va a tener también un espacio donde van a presentar novedades del mundo de la robótica que ellos hacen en sus laboratorios. También del ámbito educativo de nuestra ciudad, que hay centros que imparten talleres sobre el mundo de la tecnología, de impresión 3D, empresas del mundo tecnológico de nuestro ámbito también de Lérida. Va a haber representado un amplio...
respecto de, bueno,
una amplia muestra de lo que se hace en este mundo aquí en nuestra ciudad y aquí en nuestro entorno.
O sea, 3D, robótica, oferta educativa, empresas... Sí, sí, sí.
Bueno, 3D, aquesta impressora funciona perquè teniu aquí algun projecte en global, no? Quin és aquest projecte?
Sí, el projecte és la impressió de la Seu Vella en tres dimensions, sí, sí. És un projecte col·laboratiu...
Quina mida, Santi?
Hosti, exactament no ho sé.
Més o menys.
Era al voltant de 2.5 metres.
Era 2.5 metres, ara pot
ser macà. Però està distribuïda, no, aquesta impressió?
Sí, 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 és un projecte distribuït, el que s'ha fet a través de la pàgina web que l'agència registrés i digués quantes peces ne vol fer. Està dividida en peces, en diferents trossos, eh? Llavors, bueno, pues, poc a poc la gent els ha anat fent, inclús de Barcelona i de fora de diverses parts d'Espanya ens han arribat ja peces. I, bueno, pues esperem tenir-les totes el divendres. Però sí, en principi jo crec que estigui a totes demà, sí, sí, sí. Serà un... de veritat, algo bonic.
Quina part de la Seu Vella estàs fent?
No, o sigui, el que és la catedral, eh?
Ah, val.
Sí, sí, la catedral.
Déu-n'hi-do. La gent... parlaves d'estudiants i parlaves de gent que no tingui relació amb aquest mundillo, que són benvinguts, Santi, que no cal ser un enginyer, no?, per venir a veure què esteu fent.
No, clar, pot dir qualsevol persona. La idea és que és fer divulgació el màxim possible dins del nostre àmbit proper, de lo que és la tecnologia de la fabricació digital del món maker. Aquí cap tothom. Uh-huh. Perquè, a veure, en aquest cas estem parlant molt de l'impressió 3D i de l'Arduino i aquestes coses, però, per exemple, la gent que brode també són makers, per uh-huh. exemple. No sé, amb el món del cosplay, la gent que fa els disfresses també és sí, sí. Makers. Vull dir, el món maker és un món molt ampli, no? El que passa és que nosaltres, com que venim del món aquest de l'electrònica i de l'impressió 3D, doncs sí, ens fixem molt en això, però és molt més ampli. I també tindrem representació d'aquest món, eh?
Però és que nosaltres ens ho mirem, perquè tenim un defecte professional, ens ho mirem des del punt de vista digital i electrònic, tens tota la raó, però Maker va molt més enllà, eh?
Sí, efectivament.
Doncs Santi, que tingueu molta sort en aquesta primera edició i que sigui la primera de moltes.
Esperem que sí, esperem, i us esperem a vosaltres també que vingueu a l'Orient i que passeu per la fira.
Doncs allí estarem, Santi.
Molt bé, moltes gràcies.
Santi Seró, membre de FabLab Lleida, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé i que acabis, aquesta impressora, aquesta impressió 3D, eh?
Que funcioni.
Gràcies, Santi.
Adéu-siau.
Escolta, jo crec que és més important del que sembla, fer aquest tipus de fires, perquè pot haver molta gent jove que de vegades creu que vol fer coses, però no ho miren per internet, i aquí ho podran veure i tocar-ho, eh?
Sí, sí,
i veure la realitat. Igual es desenganyen, o igual s'enganxen.
No, és, no hi ha res com provar-ho.
Bueno, oímos hablar mucho de esto, ¿no? Que si la impresión 3D, que si los automatismos, incluso hay corte láser, hay temas de drone, y cómo formarse además de esto, ¿no? Bueno, pues antes de tener el interés, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a descubrirlo y ostras, poder tenerlo ahí de primera mano, y si nos dejan tocarlo mejor, pues la verdad que va a estar súper bien.
Venga, va, encara se'ns queda uns minutets.
Sí, que ens queda temps.
Sí, vale, perquè voldria parlar de diverses coses, vale, perquè teníem temes aquí pendents.
Vale. Clar, la rabiosa actualitat.
La rabiosa actualitat.
No sé si ho fem així una bateria ràpid perquè ens ho traiem de sobre, no? WhatsApp reforça la seguretat en totes les fotos que aquestes que es configuren d'un sol cop.
Clar, que tu l'envies i un cop l'ha vist la persona ja no la pot ni guardar ni tornar-la a veure. ¿Existeix això?
Sí, bueno, es como lo de los mensajes temporales también, y demás, también. Activados, y que te dice si quieres desactivarlo y en qué perfil lo tienes activado o no. Bueno, pues es un poquito más de seguridad para aquello que quieras enviar y que no quede recuerdo de ello, pero bueno, esto es como todo, no lo envíes.
Claro. una altra que fèiem tertúlia abans de començar el programa. Les plataformes de streaming. En aquest cas, Disney Plus, doncs li dona un tomb en el tema de pagament, trau una quota molt més senzilla, però inclou publicitat. Mira, és la manera de rendibilitzar que
és
tenim.
És la plaga. Això és la plaga que està arribant. És un atac de virus, o digue-li com vulguis. És una pandèmia. Fixa't que Netflix ha activat la seva subscripció també amb publicitat, ara Disney+. Ho sento, és que ja ni pagant et pots desfer de la publicitat. És un problema. A Dazón, per exemple, pagant, que a més ens van pujar 3 euros la quota a l'estiu, ara quan entres en una programació et surt un anunci al davant. Jo ho sento, crec que hem de buscar una altra manera. Una altra manera.
Lo han copiado de Movistar. És un pionero en plataformes digitals.
A Movistar Plus també us fiquen publicitat?
Antes de empezar un contenido que tú vas a ver, hay un anuncio de 20-25 segundos.
Es que, jo ho sento, és que és inacceptable. És que ens hauríem de donar tots de baixa de tot. De tot, fins que modifiquin aquest tema.
I el dia que ens deixis,
Jaume,
el dia que ens deixis una hora per debatre en el programa, ho debatrem tranquil·lament.
Jaume, jo pago justament per poder arribar, clicar i que em surti el que vull veure. No ve de veure un anunci o dos.
La pregunta és, paguem realment el que val o el cost que té?
Bueno, ja, però aquí entraria a veure si malbaraten els diners o no.
No, no, això és el mateix que Elon Musk, que ara també vol fer Twitter de pagament.
Jo crec que no va per aquí, però vaja.
No?
Jo crec que no.
Bueno, és un debat.
O sigui, és a dir, a mi que al final un capítol del Senyor de los Anillos o de los Anillos del Poder em diguin que val no sé quants milions de fer cada capítol, doncs home, potser haurem de baixar el sou als actors, per exemple, no?
Amazon te pone anuncios, aunque es de su propia plataforma.
Sí, sí, curiós.
Pero te pone anuncios de sus propias series
y plataformas. Sí, però te'l pots saltar. Mira, almenys te'l pots saltar, que és un engorro, has d'apretar el botó, però te'l pots saltar. No és com YouTube, que t'has de tragar els 6 o 8 segons.
5 o 4 o 3.
David, estem a la ràdio. La gent no t'ha vist, però jo em sembla que et mossegaves la llengua.
Sí.
Sí, no, un poco.
Però bueno, pues venga, va, dis-ho, carai.
No. Es decir, mira, Disney, para empezar, te está dando la opción. Oye, ¿quieres una cuota más barata? Vale, pues trágate algo de publicidad. ¿Vale? Movistar vino de la integración de Canal Plus. Y Canal Plus era de pago y con publicidad. Recordemos. ¿Vale? Con lo cual ya está esa publicidad seccionada y además muy dirigida, ya que el mundo de la publicidad en la televisión pública ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Por las plataformas. El mantenimiento de las plataformas y de crear contenidos, que es lo que pedimos a las plataformas, de verdad. ¿Quién no tiene una suscripción de HBO, de Netflix, del que sea, y no se haya aburrido de ¿y ahora qué veo? ¿Vale? ¿Quién no? Pues date de baja.
Yo no conecto.
Date de baja 3 meses.
Ningú que no estigui avorrit.
Date de baja 3 meses o 4, y ya cuando conectes, pues cogerás y ir saltando. Claro, al final estamos pidiendo producciones, y las producciones cuestan pasta. Entonces, ¿que es una manera de tragarte el que puedas seguir manteniendo ese precio y mantener un producto de calidad? Vale, pues exijamos producto de calidad. No creo que sea tanto de... Es que no puede ser que no nos pongan publicidad, o sí puede ser que nos pongan publicidad. Al final estamos hablando de un anuncio súper segmentado, el cual puede ayudar a que tengamos buen contenido. Entonces, exijamos buen contenido. Y si no, empecemos a trabajar también este tipo de plataformas. Como digo, ahora estoy dado de alta 4 meses en esta plataforma, me doy de baja y me doy de alta en esta otra. Y cuando vuelva, esa plataforma será la leche, porque a lo mejor tendrá muy buenos contenidos. Sí. Y si no los tiene, no volveré.
Pero eso porque tú ya estás aburrido en aquellos continguts. Y en esta manera no te aborreces. Pero aquí el debate era para qué introducimos la publicidad.
Claro.
Es que bueno, introducimos la publicidad precisamente para mantener el nivel de producción de contenidos.
Sí,
eso es lo que voy. Exijamos contenidos para estar
siempre pagando. Y eso sí, que nos den, a lo mejor como bien hace Disney, creo, dos posibilidades.
Claro.
Oye, tú sigue como estás y todo Feden, o mira, pagas 3 euros menos al mes y te meto
a veure,
un
Netflix,
anuncio.
Netflix també ho fa així, és a dir, tu si vols pagar menys, veu anuncis i tens certes restriccions al catàleg, mínimes, però les tens. La quota normal segueix sense publi. Però les plataformes d'esports no van cap aquí, eh? Van cap a anuncis sí o sí, tot i que paguis i tot i que t'hagin pujat la quota. Jo ho sento, jo això no ho veig.
Mirar, si incluso dentro de la noticia hay mucho más allá, ¿vale? Porque en Estados Unidos ya van a empezar Disney incluso a hacer bundles. Va a meter la ESPN Plus y va a meter Hulu y por 2 euros más ya vas a tener 3 plataformas. Aquí Movistar, a través de Movistar puedes contratar DAZN, puedes contratar Disney, puedes contratar tal dentro de paquetes. Es decir, es que la integración, yo creo que más que todo esto veremos ahora ya en un mercado maduro, porque esto ha nacido hace 2 días. En cuanto el mercado esté maduro, vamos a empezar a ver estas asociaciones. Pues lo cual, dèiem, eso es precioso.
La pregunta es
anuncios,
no, que dèiem, la plataforma de plataformas.
Bueno, voy a introducir. Es el camino que cogió Movistar hace años con esto.
Abans de tancar, porque ya me has donat l'alto, voy a introducir el tema. Elon Musk va desequivocat o va malament en voler fer pagar per Twitter?
A veure, Twitter és deficitari, està perdent diners. Ja acomiaden un munt de gent, no només Twitter, perquè em fa gràcia, Apple també n'acomiaden molta, Microsoft també, Google també,
Facebook
també, totes les tecnològiques estan acomiadant molta gent. Pues perquè,
el problema, fa anys que ho preguntem,
Twitter, és el que
David, fa anys que ho preguntem, almenys jo t'ho pregunto tu sempre, de què viuen?
De la publicitat. I hi ha el Twitter Blue, que és de pagament.
Pero no da costes. A ver, de Twitter fue el alma de la liberación de la conectividad social, del mensaje y absolutamente de todo. Fue la primera red social como tal y además con una libertad, que la única libertad que no tiene es la extensión de caracteres. Ya está, porque precisamente quiere ser algo ágil, directo, ¿vale? Y que no conlleve mucho rollo. Entonces, el tema es, Twitter, desde que nació, no tenía un plan de negocio.
No.
Era comunicación, era lo que se vendía en la Silicon Valley y eran fue esa primera nube que de pronto vales 1.000 millones. ¿Pero por qué? ¿Por qué vales 1.000 millones? ¿O por qué vales 2.000 millones?
Per expectatives.
Exacto.
Per expectatives.
Vale. ¿Cuántos años de expectativas llevamos?
Per la gent que tens.
A mí mi jefe seguro que no me...
Ja, home, per les dades.
Claro, es decir, por los datos de la gente y por la venta de este tráfico, pequeño tráfico de datos por la parte trasera. No explotan la publicidad a un nivel de Google. No, ni de broma, ni parecido. Entonces, siempre va a ser deficitaria porque sigue manteniendo el alma mater de la conectividad y de la libertad de comunicación de todo el mundo, ¿vale? Y la parte de negocio de atrás, como entras entre leyes, estás entre lo legal y lo ilegal de qué vendo o qué no puedo vender de cada una de las personas que tengo dentro, pues hay que buscar otras fórmulas y otros modelos de negocio porque ese no funciona ni ha funcionado nunca. Pero es una empresa que ha vivido de la valoración bursátil y de la compra y venta de acciones. Nada más.
De expectativas.
Nada más. Entonces, bueno, ahora entra Elon Musk, bajan las acciones, vuelven a subir, las compra él para subir, y ahora pone encima de la mesa un plan de negocio, por lo menos, para que se mantenga en la bolsa.
Sí.
Por lo menos.
Bé, Jaume, hauràs de guardar temes per la setmana vinent.
Nosaltres sí que ens mantindrem, no, Ricard?
Sí, que ens mantenim.
Doncs vinga.
David Casero, com sempre, un plaer.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitja...
Dimecres que ve, més.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues. Ho farem amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Per cert, que seguim amb aquestes temperatures, anormalment altes. El divendres, que és passat demà, amb l'Armando Álvarez, veurem si la cosa empitjora o no. Sembla que sí, però jo, de veritat, ja començo a ser molt, molt escèptic. Que sí, que al final farà fred, que ja ho sé, però vaja, no ho sé. Escolta, l'Armando em deia, t'ho recordo, que és el vuitè dia de novembre, és dia 9, però és el vuitè dia de novembre que estem per sobre de 20 graus. Hores d'ara 21.7. Si arribem al desè dia, rècord dels darrers 83 novembres, des de que es té lectura. Si es tingués lectura de 200 anys, doncs rècord dels 200 anys segur, seguríssim. Però vaja, bueno, divendres veurem a veure la previsió a mig plaç. Va, que ja estem ben acompanyats. Està amb nosaltres la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bé, tothom. Molt bé, gràcies.
Jo la Cristina ara ja li dic que és la titular. I em diu, però jo no puc ser la titular si he començat aquest any. Bueno, és la titular. Està aquí sempre. No falla mai, ja.
Bueno, jo sóc regular. Sóc... No, faig cas al que me diuen.
No et refredis,
Bueno, a veure què passa.
No,
crec que de moment m'agrada.
No et refredis, no agafis la grip.
Ah,
res,
val. O sigui, alguna força major.
Res. No. Està prohibit, no pots.
D'acord.
O sigui, tu no agafis res i ja està, Almenys fins a juliol, que acabarem. Que ho veiem llunyíssim, però ja veuràs que el temps va ràpid, per sort, o per desgràcia. Lídia Carulla, del grup de dones, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia. Com estàs?
Bé, anem fent.
Lídia Carulla, que ens acompanyarà tot aquest mes de novembre, i igual repeteix. Bueno, no ho sé.
Ja veurem.
No, a més, el desembre ja ho teniu també apamat,
Sí, crec que ja ho tenim tot repartit.
Bueno, és igual, la Lídia segurament la tornarem a veure un dia o altre, Però el mes de novembre estarà amb nosaltres. Recordo que la Lídia Carulla és mestra de primària, però a més, recorda-m'ho, has estudiat un màster amb...
Estudis de gènere i gestió de polítiques d'igualtat.
Que déu-n'hi-do. Que ja et vaig dir jo que teniu molta feina per davant,
Sí, ens en queda molta.
I també està amb nosaltres la Núria Ribes, que no tenia el contacte, i ara quan ha arribat dic, ui, em sona la cara, jo igual ja has estat aquí, Núria, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
A què has vingut aquí?
Sí.
Soc fatal per les cares i els noms, és una pena. Pensa, la gent no ho veu, que jo... Mira, que us conec i ho tinc... Jo m'apunto els noms aquí amb un paper. Perquè en un moment donat a la Cristina li puc dir Laura o Lídia, o a la Lídia a l'entrada li he dit ets la Laura, la Núria, diu no, la Lídia. Vale, sí, doncs mira, quasi, Núria, vens des de l'associació App Lleida.
Exacte.
Però no recordo, tu a què et dediques?
Jo organitzo casaments.
Ah! Vale, Núria, és veritat. Vas estar aquí, doncs farà un mes... Aproximadament,
que sí.
Que vam estar parlant... Saps que a la tertúlia de la següent setmana...
M'ho han dit, que també vau parlar del mateix tema.
Clar, perquè
tema. Jo
vaig confondre, pensava que les tertulianes eren les mateixes, era la Cristina només, la Lídia no era la de la setmana anterior, jo els vaig començar a parlar de bodes, i em van dir, home, si vols parlem de bodes. Dic, home, sí, com la setmana passada, és que jo no hi era.
M'ho han dit.
Bueno, sí, és veritat, la wedding planner.
Exacte.
Per què queda més bé en anglès dir-ho, avui en dia, aquestes coses?
Potser perquè estem acostumats a aquesta paraula, però jo moltes vegades dic organitzo casaments, que és la traducció, i ja està.
I potser la gent ho entén més bé.
Jo crec que sí, i més la gent gran.
Ah, sí, això de wedding planner, no, no. L'altre dia llegia les xifres del bisbat de resum del 2021 de casaments religiosos cristians, i, bueno, s'ha recuperat la xifra, però són relativament baixos, pel que fa a fa 5 anys o fa 10 anys, I els civils tampoc és que hagin despuntat. O sigui, et ve alguna parella que et diu organitza'm la festa igualment, però no em preguntis si estem casats o no?
Alguna, però relativament molt poca. Més que res, o per exemple, em diuen ja ens hem casat, ja hem fet els papers, ja hem anat al notari...
Això, o sigui, ja ni pel civil, sí, és directament el tràmit.
Sí, sí, i ara volem fer una festa, això sí. La festa no es perd.
Mira, dos coses. Una, l'altre dia parlàvem de la mort. Curiós, hi ha un amic que pobre, per la feina, no ens pot escoltar mai. Diu, home, avui tenia un parèntesi, t'he escoltat i parlàveu de la mort. Diu, bueno, però vam acabar parlant de la mort des d'un punt de vista relativament positiu. La Cristina Cervera i amb les companyes de Tertúlia vam acabar parlant de com es vivia a Mèxic, per exemple, que es viu molt més festiu i alegre. Potser a Europa ho vivim més trist i fosc. A més, ve conjunt, això. O sigui, si és alegre, és lluminós i de colors. Si és trist, és fosc i negre. Curiosament, ho hem associat així, Per això potser les bodes són, escolta, de vestits clars, llum, colors, de dia. Normalment les bodes són de dia, no pas de nit. Sí que s'acaba de nit fent el convit, però no sé, és curiós.
També n'hi ha bastantes de tarda, no?
Sí. I...
No sé, jo també amb això que estàs comentant ara de la celebració, vale? Jo fins fa pocs anys recordo, per exemple, els enterraments a casa, que venia tota la gent de fora i després fèiem un dinar perquè ens trobàvem. Vull dir que també era una mica de celebració, que ara potser no es fa tant, no?
Ara no es fa tant, això,
Però també
bueno,
existia.
No ho sé.
També
no
ho
sé,
existia. I el que és el tema de celebració, doncs, en les bodes també hi ha molta boda de nit, també perquè ha vingut també molt la moda d'utilitzar la llum, la il·luminació,
clar.
Tot el que és espelmes i tot això que queda molt millor a la nit, no? Uh-huh. I que s'han canviat també una miqueteta més a tarda-nit. I més perquè també aquella idea hem tingut molta calor.
Això sí.
I encara la tenim, com tu ben dius.
La gent es casa de cara al bon temps.
Llavors s'aprofita una mica més la boda cap al vespre tarda per a poder celebrar-la.
Cristina Cervera, m'explicaves la setmana passada allò d'una verge de la mort, una verge negra, que jo ho vaig buscar i sí que existeix.
Veus, què deia jo? No, al final...
La Cristina estava ben informada del tema. O et sonava i...
Sí, em sonava.
I jo ho vaig buscar i sí que existeix. Uh-huh. Que sempre acabem parlant de bodes, com ve la Núria, és curiós això,
Ja m'agrada,
Mira, s'ha de celebrar tot. Després cadascú, que si ho fa més gran o més petit, que vulguin. Però avui en dia, jo, d'una manera o altra, per què no? Anem a celebrar les coses... reitero, que no cal fer a vegades la gran festa o la gran celebració, cadascú a mesura del que pugui o vulgui, però per què no celebrar les cosetes? Estàvem parlant abans d'entrar ara en directe a la tertúlia de com està el panorama. Em comentaven a la redacció, i jo mateix ho he viscut, que ens expliquen que hi ha una crisi, bueno, ens expliquen i la vivim, però, en canvi, a Lleida tu surts a sopar i, escolta, està ple. Està ple tot. Està ple tot. És una manera de parlar. Vull dir que la gent surt. Jo m'hi he trobat un dimarts, que ho vaig trobar estranyíssim, però es veu que divendres i dissabte, que jo aquests dies no puc perquè tinc d'altres obligacions, no puc fer-ho, però em comenten que sí, que els locals estan ben plens, o sigui, que la gent es mou. Però, a priori, estem dins d'una crisi econòmica. No sé com s'explica això, Cristina.
No, Ricardo, que te vaig comentar, m'he quedat una mica amb la idea anterior, vam estar parlant en privat i tal, que és el xoc, no? Que vas pel carrer i veus molta activitat, no? Sobretot de restauració, la gent surt, van a sopar, o van d'oci, que està molt bé, sembla que de forma aparentment doncs, estigui tot com en calma, no? Que no hi hagi cap problema, no? Però és que veus la premsa i veus els mitjans de comunicació, les notícies, bàsicament, i és que és el que estic veient, és un món pues, ple d'inflació, inflacionista total, no? O sigui, venim d'una postpandèmia, venim d'una guerra, estem immersos en una guerra d'Ucrània, en aquest cas, és a dir, l'especulació, no? Es barregen els empresaris o el que diem a la companya, no? Actius financers, no? Que treballen per treballar aquest capital, a part també de pujada d'empreses, de preus, no? Tot això barrejat amb la crisi, a part la classe treballadora o els pensionistes, el que està passant allà d'avui, clar, és una pujada de preus abismal. Entonces, quines receptes fem per arreglar tota aquesta situació? O sigui, veus el carrer, dius com pot ser que veus que aparentment no passa res, però hi ha un problema molt gros, a part de lo que s'està afegint a la nova crisi, no? Climàtica que comentàvem ara amb la meva companya, no? Que hi ha molta tendència ara pues, a expandir, no? Lo que és la tecnologia, en aquest cas pues, els recursos naturals, i ens en falsa, perquè de forma física el món s'acaba, no? No tenim recursos suficients. I cal més energia, i cal més... Clar, i després pugen els preus de la llum, del gas, etc, etc, etc. I les petites famílies, o els grans empresaris, que a la llarga tot és un global, com arreglem aquesta situació, no? Clar. Ens queixem tots, però, claro, vas pel carrer, és una cosa aparentment que no és real, no?
De totes maneres, Lídia, segur que algú ho passa malament.
Sí, o sigui...
Que a vegades són els invisibles, per desgràcia, no?
Clar, i el que anava a dir és que al final la imatge que tenim pel carrer tampoc acaba de ser del tot real, no? Vull dir, jo puc sortir a passejar perquè no tinc ja més ganes d'estar-me a casa, perquè, per exemple, en parlàvem pel pont anterior que havia hagut de... Ostres, molta gent ha marxat, però Lleida està plena. Bueno, és que jo, per exemple, m'hagués agradat marxar de pont i no vaig poder, pues, ostres, entre marxar de pont i sortir un dia a sopar, hi ha una diferència econòmica pel mig, no? Llavors, crec que aquesta visió de que els carrers estan plens o els bars estan plens, potser no acaba de ser real de la situació que es viu. Vull és a dir, molta...
Però els bars estan plens, eh? Ja t'ho dic.
Sí, sí, i és possible, no?
El que passa és que
no?
És veritat, però... és allò sí. Que diem, hi ha molta gent. Bueno, quin tant percent de la població és això? Igual és un 5% només.
I quants diners te deixes? Jo, pues, ostres, pues, si em faria dos Coca-Coles o dos beures, potser només me'n faig un.
Això
no?
També.
O en comptes de sortir tot el cap de setmana, surto només un dia. Vull dir, em sembla que és com... una... Sí, que es veu molt així i dius, ostres, sembla que la gent no tingui cap problema, però és que no és real, no? Vull dir, al final fas de més i de menys i t'adaptes a lo que tens, pues en comptes d'anar-me a passar el pont fora, pues surto un dia a sopar i ja no em quedo tot el pont a casa, no? Que al final, vull dir, crec que s'ha de... es valora molt. Vull dir, hi ha molts problemes amb el que dèiem, la crisi econòmica, de recursos, vull dir, hi ha molta gent que ara, quan vingui el fred, no tindrà per... No? Llavors, és que fas? Sí, pues me'n vaig al bar a fer un cafè per poder estar més calentet que a casa.
Aquest aspecte, aquesta setmana, rebia un missatge de WhatsApp que em deien, escolta, no cal que crideu tant el mal temps, que de moment, si seguim així, no hem de posar la calefacció a casa. Dic el mal temps perquè tots acabem dient, escolta, és que això no és normal, fa molta calor, a veure si ve el fred. I em deien justament això. Escolta, pues, tranquil, que si hi ha de fer menys fred... Doncs, bueno, és un tema que ens en riem, però és un tema seriós, que quan fa fred i no pots engegar la calefacció, el primer dia ho passes més o menys bé a casa, el segon també, però el tercer es refreda la casa i llavors ja fa fred de manera permanent. Núria, no sé si has engegat la calefacció.
No, no.
Encara no. Cristina?
Dos dies es va activar sola.
Dos dies, imagina't.
Perquè el tinc programat.
Sí, sí, sí. Lídia?
Jo encara no.
Jo tampoc. Que imagina't, fixa't. O sigui, quatre persones, quatre que estem sense calefacció 9 de novembre. Que això és inèdit, eh? Vull dir que el tema del canvi climàtic ja en parlarem un altre dia, però és evident, eh? Núria, com s'explica això? Estem en crisi, ens diuen que estem en crisi, recessió, inflació, però, bueno...
Doncs mira, curiosament, el cap de setmana, diumenge vaig estar perquè teníem un estant a la Fira de Nubis.
És veritat, has estat treballant tot el cap de setmana.
Ell està treballant tot el cap de setmana. Doncs va haver algun mitjà de comunicació que va vindre doncs, a fer pues, televisió, sobretot, a fer pues, una, la notícia. I pues, la notícia havia de ser que com està també la inflació, les bodes, clar, en relació i tot això. Doncs no vam poder gravar-ho perquè em van dir que no era notícia el que jo deia, no? Que no era notícia perquè no era real. Dic, és que la meva realitat és aquesta. Dintre del món de les bodes, quan un considera contractar una figura com la meva, vale, ja té un pressupost una mica més elevat. Llavors, jo he tingut molta feina aquest any, n'hi tinc molta per l'any que ve, i les bodes que treballo normalment són, que bueno, la gent té un poder adquisitiu i una inversió que vol fer a la seva boda, perquè és la seva boda, bastant important. Llavors, clar, me van dir, buah, pues això no pot ser perquè no va...
Que no et van voler.
No va la nostra notícia, no? I al final, bueno, al final ho vam parlar, ho vam girar i ho vam parlar des d'un altre punt de vista. Però és que, clar, la meva realitat és real o no és real? Clar, dius, està passant tot això, però és que jo si tinc que explicar, dic, és quan més bodes tinc, és quan més bodes he tingut, i l'any que ve tinc una projecció d'unes bodes també molt importants. Per tant, no sé si és que estem a Lleida i a Lleida vivim en un altre planeta.
Bueno, també és veritat que a Lleida, quan pugen les coses, no pugen tant, i quan baixen, tampoc baixen tant. Som una mica més plans. O sigui, no som tan extremistes, si no parlem de temperatura, que això sí. Però pot ser que la gent ens estiguem estant, o sigui, ens estem d'altres cosetes, que realment cadascú a casa haguem fet una mica de... A veure, jo al cap del mes, en què gasto? A veure què puc evitar-me i què no vull deixar de gastar? No sé si ho heu fet, això. No sé, abans a l'Espai de Noves Tecnologies, ara fa uns minuts, parlàvem de... Bueno, és que jo estic subscrit a 5 plataformes de streaming, doncs ara n'he deixat 3. I les aniré rotant cada 2-3 mesos. Me dono d'alta i de baixa, d'alta i de baixa. Bueno, això és un estalvi de seguida de 30-40 euros al mes. No sé si ja ho heu mirat vosaltres, això, a casa. Ara us pregunto a nivell personal, eh?
Bueno, parlo jo ara, escoltant la meva companya, que, bueno, el sector de les bodes, doncs, me sorprèn bastant, pot ser, per tant, m'ho crec, que si que domines ell en el sector, però, clar, veient la realitat...
Home, no ens ha d'enganyar, eh?
Canten per la realitat, quan en realitat també hi ha altres persones que ens agradi o no, que aquest sector pot funcionar, però d'altres no, o estan més estancats. En aquest cas, doncs, estem pagant una crisi de pobresa energètica, sobretot, on persones no arriben ni a final de mes per menjar, no tenen calefacció, no tenen aigua, vull dir, aquesta és una altra realitat que pot ser...
Sí, que també existeix,
que existeix, llavors, clar,
està claríssim.
Tu, Ricard, quin poder adquisitiu poden... o sigui, estalviar aquestes persones, no?, per a tirar endavant, estalviar alguna cosa. Potser és que arriben a final de mes i gasten el que tenen, el que poden, i ja està, i no arriben a més. Per tant, hi ha un altre sector, a part del que comenta la companya, doncs que és la realitat que potser a vegades no volem parlar, no? O que interessa més, a nivell més de premsa, no? No ho sé, depèn de cada mitjà de comunicació. Però, bueno, que és complicat. I a part venim d'una postpandèmia, no? Que el mercat energètic està com està, que la pujada de preus existeix, que el petroli, que si el gas, etc, etc, etc.
Jo te dic, a nivell personal, jo, per exemple, m'he mogut de companyia elèctrica, Em va costar 2 o 3 dies de buscar, remirar, entendre la punyetera, perdoneu, la punyetera factura exactament què pagues i què no pagues i en quina hora ho pagues, perquè déu-n'hi-do, però bueno, després de buscar, mirar i tal... També m'he mogut de companyia de telèfon, de comunicacions, per entendre'ns, i al final és per estalviar-te 4, 5, 10 euros al mes, que multiplicat per 12 són 120 a l'any, 100 d'aquí, 100 d'allà, aviat fan 1.000 i quasi bé és un sou d'un mes. Lídia?
No, sí, al final... No,
tu has fet algun ajust?
Bueno, sí.
Et mires les coses?
Sí, me creus? Les miro 3 vegades i vull dir, al final t'has d'estar de coses, no? Pues, ostres, potser m'agradaria anar més a passejar, anar més, pues, de sortir un dia a fer una excursió i en comptes d'anar de restaurant vas de tàper, no?, una mica, i abans és de mirar-ho tot al dit, no? O sigui, jo, per exemple, que vic sola, ja no vic amb els pares, és com... He de mesurar-ho tot.
Sí, sí.
I, ojo, no te deixis massa estona la llum oberta, com... jo m'ho miro tot, no? Com no...
Abans ho miraves, això?
Sí, ho mirava, també, però vull dir, es mira amb una altra perspectiva.
Jo t'ho dic perquè quan jo vaig anar a viure sol, també el primer mes alegria, el segon també, el tercer dius, a veure, aquí hi ha hàbits que potser els hem de modificar, eh? Bueno, és una manera d'aprendre, també.
Sí, no? I d'anar calculant tot una mica, ostres, doncs avui... vaig aquí, però demà no podré anar allà o no podré comprar-me, jo què sé. O m'he d'estalviar tant perquè necessito canviar-me el telèfon.
Bueno. Anava a preguntar una cosa que si ens escolta qualsevol dirigent us fitxarà directe. Dic com s'arregla això, però clar, si sapiguéssim la solució. Però és que el problema és que estem... això fa molts anys potser no passava. Estem immersos en una globalitat que no podem controlar i, per tant, a partir d'aquí és relativament poc el que podem fer. O ens auto... o som autosuficients, amb la qual cosa, que és el que dèiem del tema energètic a Espanya, que podríem ser autosuficients des de fa molts anys i en lloc de ser-ho, comprem l'energia a fora
la paguem i després a sobre ens pugen els impostos de l'energia, podíem ser autosuficients i vendre-la. O sigui, imagineu-vos la diferència de panorama, però és que és tot tan global que és difícil, de dir això quan s'acabarà.
Tot i que jo crec que hi ha mesures que des del govern s'hi podrien fer.
Sí, evidentment.
És a dir, un del tema que està, per exemple, molt sobre la taula és el tema del lloguer i de l'habitatge. Uh-huh. Els preus dels habitatges i del lloguer estan desorbitats. És a dir, per un pis hiperpetit interior t'arriben a cobrar 600 euros. Això, per exemple, la gent jove no t'ho pots permetre perquè no tens feines suficientment estables, no? Com... hi ha mesures que si es podrien prendre. Jo crec que, per exemple, el tema de l'habitatge és sumament necessari perquè vull dir, al final tothom necessita un sostre i un sostre digne, vull dir, no...
Bueno, aquest tema és dramàtic des d'aquest punt de vista, perquè l'altre dia parlàvem a COPE que si pots arribar a pagar-ho, no pots estalviar per acabar comprant. És a dir, vale, sí, pots acabar vivint de lloguer, però tu gastes tot,
sí, sí,
per entendre'ns.
Jo, per exemple, estic una mica en aquest hàndicap, no? Pues, ostres, jo me pago el meu lloguer i és pràcticament més de la meitat del meu sou, i no tinc un mal sou ni tinc una mala feina, no? Però, ostres, cal donar-li voltes. I hi ha molt jovent que no es pot, per exemple, no es pot ni plantejar independitzar-se o has d'estar compartint pis fins... No vull dir... I després parlem de les famílies que amb tres sous, o bueno, dos sous, no poden arribar no a tenir habitatges dignes, que al final no és com...
I m'han quedat totes aquestes polítiques socials que se'ns han anunciat sempre... És que al final,
sí,
estic escoltant a la Lídia, que és una persona jove, i d'altres persones joves... que no tots els joves són persones que pensen constantment en la festa, sinó que hi ha gent que pretén arreglar el món o fer-lo un lloc millor i treballar i que tenen feina i que han estudiat, i tots et diuen el mateix. És que és molt difícil. Jo d'aquí 10 anys no sé com em veig. Sí. És que és difícil.
Sí, sí.
Això ven polítiques socials, o almenys anunciades.
Bueno, s'anuncien, però cal materialitzar-les al final. S'ha parlat molt de la regularització dels preus del lloguer i no s'acaba
de... A la pràctica, això com funciona?
No en tinc molt clar, eh? Jo crec que no s'està acabant d'implementar. Sí que es va parlar de que no es podia pujar l'IPC més del 2%, que això hi ha molts... gent amb, no, que llogue, que no ho està complint, moltes immobiliàries que no ho estan complint. Jo tinc amigues que estan en discussions amb els seus llogaters perquè això no ho estan complint i estan... Ui, és que si em pugen més el preu del lloguer és que no sé on viuré perquè no m'ho puc pagar.
Clar.
Què faig? Torno a casa als pares o deixo d'estudiar, en aquest cas, a Tarragona, perquè m'estan... Què faig?
Ja, ja.
Però això no és una miqueta també com un peix que es fa mossegant la cua, no? Perquè aquell llogater deu de tindre molta demanda per permetre's fer això, no? De no dir, vale, pues sí, tens raó i puc baixar el preu, o li és igual no cobrar-ho.
Jo crec que al final és que si no tens més opció, és a dir, si tots els lloguers o el lloguer mínim que tens és a 600 per ficar algo i tu ara l'estàs cobrant a 550, no? T'ho permets perquè si no vius aquí, on viuràs? Què faràs? Marxaràs? No trobaràs res més barat que això. No,
però jo dic,
doncs
ja
jo crec que juguen amb la necessitat.
Sí, per això,
no?
Per això que hi ha necessitat.
Bueno, clar, però, o sigui, que l'oferta fer... i la demanda sembla que no existeix,
clar,
no?
Clar, però jo crec que de l'habitatge, o sigui, un algo tan essencial com l'habitatge, la casa, el sostre, n'hem de fer un negoci, no sé, crec que és un debat i jo tinc molt clar que la resposta és que no. És a dir, tothom necessita un sostre digne on viure, no? I llavors crec que hauríem de tenir tothom molt clar que amb l'habitatge no s'ha de fer negoci.
Però és que a hores d'ara el sector immobiliari és un sector refugi per absorbir els problemes econòmics. Per tant, xoca amb el que dius.
Sí.
Ho dic perquè hi ha molta gent que, escolta, diners al banc no, perquè no serveix de res, doncs sector immobiliari, no? I si vas al sector immobiliari és per guanyar diners. I clar, això xoca amb les necessitats de vivenda. És que el tema de menjar i vivenda és de lo més bàsic, i salut, i educació. O sigui, és que no hi ha res més bàsic que això ja, Cristina.
No, que estic d'acord amb tu, que cal mesures de reacció davant d'aquesta situació. O sigui, és la demanda i l'oferta el que genera aquest moviment i l'especulació. Si més no, la vivenda és un dret bàsic que tenim les persones, que és així de clar, i no entrar en aquests nivells d'especulació, no? Per un interès propi i no pensar en l'interès general d'aquella persona, de les necessitats d'aquella persona, no? És un peix que és molt, o sigui, es menja
sí,
la cua.
És el que deia la Núria,
és el que passa en l'energia, per exemple. Per molt que tu estalviïs i busquis alternatives, ahorraré això per una altra companyia, però realment el problema real, d'arrel, ve de més enllà, més amunt de nosaltres, que són, ara, perdona, a nivell polític, o a nivell institucional, o ja a nivell europeu, no?, el que està passant a la Comissió Nacional de Mercat de Valors, qui marca el valor de la llum, qui te fixa els llindars que s'entén per correcte d'energia. Clar, tot això és un moviment que tots estem pagant aquesta situació, i tot ve una roda a nivell, pues, el capitalisme, el que parlem sempre, no?, la globalització del món, i les persones anem a remolc, guanyant aquest ritme, no?, seguint aquest ritme. I arriba un moment que això ha de petar per algun
ja està
lloc,
petant, no?
Què passa? Que els joves com vosaltres esteu ofegats a un nivell que aguanteu el que podeu, no? No és el mateix. Bueno, torno a repetir, a veure, soc més gran que ella, soc jove.
Una mica,
però
una
a veure si m'entens.
Acabem d'iniciar.
S'inicien amb el món laboral, autonomia, no?, que comencen a estalviar. El concepte estalvi, per amb ells és, vamos...
És un luxe.
És un luxe, no?
Mira, tot això, arribem a les dues, Cristina. Només us dic una cosa. Això és una notícia pública. Endesa guanya 1.651 milions d'euros fins al setembre, un 13% més que l'any passat.
Sí, tal qual.
I la inflació.
Una companyia d'energia hauria de guanyar diners. És a dir, no volem que em perdi, això està clar. Vale? Però n'hauria de guanyar? Ho deixo aquí damunt, no? Lídia Carulla, Cristina Cervera, Núria Ribes, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Moltes gràcies.
Adéu, merci. Adéu.
I jo sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem a les 12:20, aquí a Herrera en Cope, a Lleida, amb Ricard Álvarez.